i per tant prohibim el seu trànsit per les carreteres, podem reduir d'una manera molt significativa els accidents mortals.
El conseller Rull insisteix en la prohibició dels camions a la Nacional 240 com a mesura immediata. És la una.
El repàs de l'actualitat amb Anna García i Sergi Civit.
Benvinguts al primer informatiu cap de setmana comarcal, una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Comencem i comencem explicant-los que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha reiterat a l'Espluga que la solució immediata per a la Nacional 240 entre Montblanc i les Borges Blanques passa per la prohibició dels camions. Rull, però, ha remarcat que el govern no prendrà cap decisió sense el consens local.
Els camions, i els desviem a l'autopista, i per tant prohibim el seu trànsit per les carreteres, podem reduir d'una manera molt significativa els accidents mortals.
Setmanes mogudes políticament parlant, l'1 d'octubre s'acosta i la Conca no es queda enrere amb el frenetisme polític.
En aquests informatius repassarem tots els passos que s'han seguit: signatures de decrets, cessió de locals, alcaldes pendents de ser cridats per la Fiscalia i inici de la campanya pel sí del referèndum a la Conca.
No, de que féssim cas a la citació i de que ens hi presentéssim.
Nosaltres farem el que digui col·legiadament l'Associació de Municipis per la Independència.
I 14 colles participaran a la trobada bastonera d'aquest dissabte a l'Espluga per celebrar la novena edició de la Festa Bastonera de les Comarques Meridionals.
La trobada comptarà amb la participació de 14 colles i mobilitzarà prop de 500 persones al municipi per commemorar el 20è aniversari de la recuperació del Ball de Bastons de l'Espluga.
Es podrem arribar a veure entre uns 400 aproximadament, entre 400 i 500 bastoners pels carrers de l'Espluga, així doncs estaran ben plens de bastoners.
I l'Espluga FM Ràdio ha arrencat aquest dimarts 12 de setembre la nova programació amb una graella amb més d'una desena de noves propostes i un equip de més de 50 col·laboradors de l'Espluga audiovisual.
Ràdio Montblanc, per la seva banda, també ha estrenat la 35a temporada amb novetats a la graella.
Aquests són els titulars. Comencem.
Informatius de la Conca de Barberà. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc. Tota l'actualitat de la Conca de Barberà a la teva ràdio local.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha reiterat a l'Espluga que la solució immediata per a la Nacional 240 entre Montblanc i les Borges Blanques passa per la prohibició dels camions i que siguin desviats per l'autopista aplicant les bonificacions. Josep Ardila ens emporta tota la informació.
La Nacional 240 ha tornat a ser notícia aquesta setmana. El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, proposava el desviament obligatori de camions per l'AP2 entre Montblanc i les Borges Blanques sense passar per la Nacional 240. El conseller defensa que aquesta és una de les mesures per reduir la sinistralitat d'aquesta via que registra accidents massa sovint. La mesura, però, no ha estat massa ben rebuda per partits polítics i entitats del territori que la veuen insuficient. Asseguren que el tram Borges-Lleida continua desprotegit. L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, va més enllà i proposa desviar els camions des del Pla de Santa Maria fins a Soses, al Segrià, evitant així el Coll de Villa fins que el túnel estigui acabat. Escoltem a l'alcalde.
I jo encara vaig ser més agosarat, li vaig dir, els vaig dir, bueno, jo crec que mentre durin les obres del Coll de l'Illa, el que tindríem que fer és el conveni que fos Pla de Santa Maria a Soses, perquè si no tenim un problema afegit aquí amb el trànsit del Coll de l'Illa i amb la carretera de Reus. Jo crec que no sé què va passar, avui me sembla que tindrem ocasió de parlar-ne. Jo crec que la nostra reivindicació és el tema de Montblanc o en el seu cas el Pla Santa Maria Soses, i crec que així ens ho acabarem fent.
El conseller de Territori, Josep Rull, en parlava precisament ahir des de la Conca de Barberà, on va fer visita fent campanya pel referèndum. Assegura que aquest és un punt de partida, que no hi ha res fet i que, per tant, es pot estudiar qualsevol opció amb el territori. De fet, assegura que la proposta que feia l'alcalde de Montblanc és una bona opció.
Des d'aquí a la Conca, el que es diu és, potser des de Montblanc fins a les Borges és insuficient, perquè no allarguem la bonificació o la prohibició des del Pla. de Santa Maria, doncs, amb la sortida anterior, doncs home, mirem-ho, nosaltres tenim voluntat de poder-ho estudiar, ja sigui en forma de prohibició o en forma de prohibició-bonificació o en forma de bonificació. El que volem és parlar-ne amb el territori. I el que nosaltres hem dit, el mateix que vam dir a la 340, és que no aplicarem cap mesura si no hi ha un consens molt clar a nivell del territori. Amb la 340 vam fer una posició de partida, vam escoltar els alcaldes, vam donar un mes i mig per que ens donessin el retorn, com que vam veure que hi havia consens, vam prendre les decisions. Doncs aquí farem exactament el mateix. Ens vam trobar en primera instància amb la gent de les Garrigues, ho estem fent i ho farem amb la gent de la Conca, amb la nostra una proposta, un punt de partida. A les Garrigues ens va dir, bonifiquem fins a Soses, estem disposats a parlar-ne. Aquí a la Conca ens diuen, anem més enllà de Montblanc, estem disposats a parlar-ne.
Els transportistes també hi han dit la seva, creuen que no és la solució i a més diuen que si es proveix el pas de camions per la Nacional, l'autopista hauria d'estar totalment bonificada. Josep Lluís Aymat, de la Federació de l'Autotransport, creuen que és una solució errada i a la qual s'hi oposen.
Contempla la prohibició del pas de camions, que entenem que no procedeix, i en tot cas, si s'ha de fer una prohibició del pas de camions, hauria d'estar prou justificada, justificació que fins ara, com a mínim documentalment, no en tenim, i també se'ns hauria de donar un pas alternatiu de la mateixa qualitat que fins ara, és a dir, com a mínim, que no suposa un increment de costos via nous impostos o nous peatges de lo que fins ara estaven suportant els transportistes. Des d'aquest punt de vista, aquest esquema de criminalitzar el sector, culpabilitzant-lo de la situació en la carretera, d'obligant-li a abandonar aquesta carretera i obligar a usar l'autopista pagant, encara que siguin parcialment peatges, ens sembla que és una solució totalment errada i a la qual ens oposem frontalment.
La conselleria ha posat aquesta opció sobre la taula, però diu encara han d'esperar poder-la debatre amb el territori. El conseller Rull es reunirà properament també amb alcaldes de la Conca de Barberà per poder valorar totes les opcions.
S'acosta l'1 d'octubre i Catalunya està vivint dies intensos. La Conca no es queda enrere. Repassem l'activitat frenètica d'aquests dies relacionada amb l'1 d'octubre. La setmana passada, l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, va signar el decret a favor del referèndum del pròxim 1 d'octubre. A més, també es va donar per assabentat de la convocatòria electoral i va confirmar la disponibilitat dels punts de votació al municipi Albert Grinyó.
I aquesta setmana hem pogut saber que pràcticament la totalitat dels municipis de la Conca de Barberà cediran locals per poder votar el referèndum del proper 1 d'octubre.
Així és, dels 22 municipis, 21 s'han mostrat favorables a cedir espais per col·locar-hi les urnes. Només un municipi, Conesa, està encara estudiant aquesta opció. Així ho ha explicat a Ràdio Montblanc l'alcalde del municipi, Josep Andreu, que ha destacat la unanimitat de la comarca.
Però tots per unanimitat vam dir que estaríem amb la legalitat que emana del Parlament de Catalunya, del govern de la Generalitat, i que nosaltres garantirem que en tots els pobles de la comarca es pugui votar.
De fet, tots aquests alcaldes ara poden rebre la notificació de la Fiscalia de l'Estat per anar a declarar. Josep Ardila, l'alcalde, Josep Andreu, l'alcalde de Montblanc, i Josep Andreu ja està preparat per rebre-la, oi?
Doncs sí, l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, és un dels alcaldes que la setmana passada va signar el decret de suport al referèndum i que, per tant, podria rebre la notificació de la Fiscalia de l'Estat per anar a declarar. Andreu ha destacat que la resposta serà la consensuada per l'Associació de Municipis per la Independència.
Nosaltres farem el que digui col·legiadament l'Associació de Municipis per la Independència. Jo crec que la Fiscalia el que vol és veure que venen els Mossos a detindre els alcaldes, i aquesta és una imatge que no els hi regalarem en absolut. Vull dir, si tenim que anar a declarar, anirem a declarar, i llavors a la declaració farem dues coses: o direm que ens assisteix el dret a no declarar, o declararem que a nosaltres ens empara la llibertat, que a nosaltres ens empara la legalitat, que emana del Parlament i del Govern de la Generalitat, i que per tant som conscients del que fem en absolut. I aquesta serà l'exposició que farem.
Josep Andreu creu que enfrontar-se a 700 alcaldes és obrir una causa general i destaca que se'ls ha citat abans de cometre qualsevol delicte.
També l'alcalde de l'Espluga ha afirmat a l'Espluga FM Ràdio que anirà a declarar si la Fiscalia el cita per haver signat el decret de suport del referèndum el pròxim 1 d'octubre. Per ara, l'Ajuntament de l'Espluga encara no ha rebut aquest ordre, però sí que l'han rebut altres municipis més grans de Catalunya.
Rovira ha explicat que la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloberes, i el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, van recomanar als alcaldes que anessin a declarar si els arribava la cita. L'alcalde de l'Espluga ha assegurat que aquesta no era la seva primera opció perquè s'havia plantejat no presentar-se davant la Fiscalia.
No, de que féssim cas a la citació i de que ens hi presentéssim. Jo deia que en el primer moment el meu instint personal deia, bueno, però què és això? Vull dir, nosaltres no hem fet res mal fet, doncs que ens vinguin a buscar, no?
Per la seva banda, David Rovira ha recordat que va firmar el decret de suport al referèndum complint amb la promesa electoral del seu partit de donar suport al govern i al Parlament per tal de fer efectiu el decret de decidir del futur de Catalunya. Davant dels darrers moviments del govern espanyol i de la justícia de l'Estat, Rovira no descarta que puguin ser imputats per un delicte de desobediència, prevaricació o malversació.
I no deixem enrere l'1 d'octubre, perquè ahir al claustre de Sant Francesc es va fer l'acte d'inici de campanya pel sí del referèndum a la Conca de Barberà. L'acte, que es va omplir de gom a gom, el va organitzar l'Assemblea Nacional Catalana i diverses forces sobiranistes. Va comptar amb la presència del president regional d'Esquerra Republicana a Tarragona i diputat al Parlament de Catalunya, Ferran Civit.
I per tal de seguir donant resposta a la voluntat democràtica de la majoria dels catalans, s'ha proposat organitzar el referèndum, que ja el tenim a tocar. I ara, després de 300 anys, tenim l'oportunitat de decidir si volem recuperar la plena sobirania o resignar-nos.
Escoltem ara Pere Grau, membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana.
A la nova república, si em permeten la broma, jo crec que haurem d'acollir tothom. Tothom podrà tindre un puesto, fins i tot el pare, el fill, però sisplau, espero que no l'espíritu Franco.
L'acte el va tancar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull.
Com deia el president Macià, amb el cor obert a totes les esperances. És impressionant de veure tanta gent, gent tan diferent, que ens apleguem junts, dempeus, per aconseguir culminar el somni de la llibertat d'aquest poble.
I l'Espluga acull aquest dissabte la novena edició de la Festa Bastonera de les Comarques Meridionals amb la participació de 14 colles. Cristina Bosch.
La trobada mobilitzarà prop de 500 persones al municipi per commemorar el 20è aniversari de la recuperació del Ball de Bastons de l'Espluga. Anna Andreu, presidenta dels Bastoners de l'Espluga de Francolí, ens ho explica.
Ens podrem arribar a veure entre uns 400 aproximadament, entre 400 i 500 bastoners pels carrers de l'Espluga, així doncs estaran ben plens de bastoners. Doncs la cercavila iniciarà la plaça del Casal i finalitzarà la plaça del Casal intentant doncs, passar pel màxim de carrers possibles del nostre poble.
La jornada festiva l'organitza aquesta entitat de l'Espluga amb més de 40 voluntaris i el suport de l'Ajuntament de l'Espluga, la coordinadora del Ball de Bastons de Catalunya i entitats i empreses del municipi.
Exacte, la festa bastonera tindrà com a reclam principal la cercavila amb totes les colles participants. Començarà a 6:45 des de la plaça Montserrat Canals, on també finalitzarà. La cercavila passarà per l'Avinguda Catalunya per enllaçar amb el carrer Anselm Clavé, després arribarà a la plaça de l'Església passant pels carrers Sant Blai i Sant Antoni. El recorregut de tornada a la plaça Montserrat Canals passarà per la plaça del Vila, el carrer Torres Jordi i el carrer Lluís Carulla. La cercavila acabarà amb la ballada conjunta de les 14 colles a la plaça Montserrat Canals. I l'Espluga FM Ràdio ha arrencat aquest dimarts 12 de setembre la nova programació. Comença el nou curs presentant una graella amb més d'una desena de noves propostes, amb un equip de més d'una cinquantena de col·laboradors de l'Espluga Audiovisual.
El repàs de l'actualitat de l'Espluga i la Conca ocupa un pes important en la nova graella. D'una banda, amb l'informatiu diari de dilluns a divendres a les 11 i a les 7, i de l'altra, l'informatiu cap de setmana que potenciarà la seva cobertura per oferir una versió comarcal en col·laboració i emissió conjunta amb Ràdio Montblanc. També es potenciarà el programa d'esports amb noves veus i ampliant l'horari per passar a oferir 30 minuts d'actualitat esportiva.
L'emissora Espluguina també reforça la programació del cap de setmana amb la incorporació d'un nou programa de vins i gastronomia presentat per Patrícia València. La proposta, anomenada Entre vins i fogons, s'emetrà els dissabtes de 11 a 12 del matí. I els diumenges es mantindrà el programa matinal El Passeig Musical d'Antoni Sabater de 11 a 12, mentre que la franja de les 12 a la 1 comptarà amb Persones que eduquen. Així es diu el programa de Montse Bosch i Filo Ferrer, amb l'Ajuntament a casa també i la nova tertúlia dels diumenges, moderada per Xavi Lozano. Això serà els diumenges.
La graella de programació d'aquest nou curs oferirà propostes transversals amb l'anglès, la música, la cultura popular, els viatges, l'educació o la literatura com a protagonistes.
També volem repassar, Anna, la nova programació de Ràdio Montblanc.
En efecte, aquesta setmana ha arrencat la 35a temporada de l'emissora amb diverses novetats. Per una banda, el programa Dues Som, presentat per Berta Garró, Estela Ribé i Aaron Ribas, que s'emetrà cada dissabte d'11 a 12 del matí. Tot seguit, fins la 1 del migdia, prendrà el relleu al programa Fem Dissabte, una hora setmanal d'entrevistes amb persones de la Conca, dirigit per Pol Llort i David Cendra. També s'estrena el programa Connexió Skokian, presentat per Rubén San Juan. Es tracta d'un programa musical que es farà íntegrament amb vinils. I per últim, una de les novetats és l'emissió dels partits del Nàstic de Tarragona, gràcies a la transmissió de Ràdio Ciutat de Tarragona.
A Ràdio Montblanc, la informació local i comarcal s'emetrà de dilluns a divendres a les 9 del matí, presentat per Josep Ardila. I el cap de setmana, com hem avançat enguany, s'estrena un informatiu conjuntament amb aquesta emissora, l'Espluga FM Ràdio.
La temporada torna amb altres programes ja consolidats, com el Cançons d'ahir o el programa Habana Vieja. També torna l'Espais Ràdio, l'informatiu esportiu Temps Afegits i els programes Miratges i la Tarda.
Aquesta temporada també arrenca amb l'emissió d'alguns programes produïts per l'Espluga FM Ràdio i que tenen vocació comarcal. És el cas del programa Passeig Musical o de l'Espai Entre Vins i Fogons i Terra de Festa, que també es podran escoltar al 107 de la FM, així com el programa de Vaneres de Ràdio Montblanc, que es podrà escoltar també a l'Espluga de Francolí. Altres notícies. A partir d'aquest dilluns 18 de setembre, la veu pública de l'Espluga de Francolí estrenarà nous horaris i es podrà tornar a escoltar simultàniament a l'Espluga FM Ràdio a través del 107.4 de la freqüència modulada i a través de la web esplugafmradio.cat. Albert.
Els espais d'informació s'emetran a partir d'ara a les 10, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre. Els canvis s'efectuen tenint en compte les demandes de molts veïns del municipi. Entre aquestes, una de les més recurrents ha estat la d'avançar el pregó de les 2 del migdia i el de les 9 del vespre per evitar que se superposin amb les notícies dels principals canals de ràdio i televisió. La primera edició del Dia de la Veu Pública es manté.
Amb aquests canvis d'horaris, l'Espluga FM Ràdio consolidarà també l'emissió de la veu pública després d'uns mesos de proves. El servei a través de l'emissora es va interrompre, de fet, l'any 2012, quan un llamp va malmetre bona part dels equipaments de l'emissora.
Des de llavors, els tècnics de l'Ajuntament de l'Espluga i l'equip de l'emissora han estat buscant solucions a l'avaria i s'han provat diferents sistemes fins a arribar a l'actual mecanisme, que es considera que serà el definitiu.
I la Conca de Barberà ha registrat un bon balanç turístic durant aquest estiu, Cristina.
La tendència turística ha canviat i durant els mesos d'estiu, a diferència d'altres anys, el turisme europeu ha estat el més nombrós, deixant el català en segona posició.
Montse Plana ens en porta tots els detalls.
La Conca de Barberà ha tancat l'estiu amb unes bones xifres de turisme, segons es desprèn de les dades facilitades pel Servei de Turisme del Consell Comarcal. La dada més destacable és que enguany, i per primera vegada, el turisme europeu ha superat el català. Concretament, el francès ha representat un 42% de les visites que s'han realitzat a la comarca, 11 punts més que el català, que ha representat un 31%, mentre que l'espanyol es queda en tercera posició amb un 20%. Mireia Bonet, tècnica de turisme del Consell Comarcal, ha destacat aquest canvi de tendència durant els mesos d'estiu.
Sí, la satisfacció general ha estat bona en pernoctacions. El que sí que és veritat és que la tendència turística ha canviat. Durant aquests mesos de juliol i agost, respecte als últims anys, seguim tenint com a principal turisme el turisme català. I aquest any, doncs, com a canvi en tendència, ha superat el turisme europeu, sobretot aquell provinent de França, el turisme català. Per tant, és un canvi que hem notat respecte a l'any passat.
Pel que fa al nombre de consultes rebudes a les oficines de turisme de la Conca de Barberà, aquesta temporada s'han registrat més de 9.200, el que representen 24.000 persones, unes xifres equiparables a la de l'any passat. Malgrat tot, a l'oficina comarcal de Poblet s'ha registrat un lleuger descens, passant de les més de 22.000 consultes de l'any passat, quan es va assolir rècord històric, a les 20.400 d'enguany. D'altra banda, les oficines de Montblanc, l'Espluga de Francolí i Santa Coloma de Queralt, les consultes han augmentat. Mireia Bonet destaca les bones xifres d'aquest estiu.
La valoració és bona. En la majoria de recursos turístics, com amb les oficines de turisme, han augmentat els visitants. Per tant, estem contents. Estem parlant més o menys aproximadament de més de 24.000 persones que han passat juliol i agost per les oficines de turisme de la comarca i que es pot traduir aproximadament en més de 9.000 consultes. Per tant, són dades bones.
El perfil del turista de la Conca és majoritàriament familiar i visita la comarca en excursions d'un sol dia, que per pernoctar a la Conca tan sols és un 20% de les visites, mentre que la resta s'allotgen en poblacions a la Costa Daurada com Salou, Cambrils o Tarragona.
Gràcies, Montse. Aquest és el balanç turístic, però, Cristina, quina ha estat l'ocupació del mes d'agost?
La Conca de Barberà ha tancat l'agost amb un creixement de l'atur respecte al mes anterior. Durant el juliol, 35 persones més es van inscriure als registres oficials per trobar feina, arribant a i a les 829 persones aturades.
Tot i que suposi un increment respecte al juliol, les dades són positives si les comparem amb el mateix període de l'any anterior. El 2016, a l'agost, a la Conca es va tancar amb 937 aturats, 108 més respecte a enguany.
El municipi de la comarca en què s'ha apuntat més persones a la llista d'atur és Montblanc, amb 24 persones, i arriba així a les 318 persones sense feina. El segueix l'Espluga de Francolí amb 6 persones més, registrant un total de 169 persones a l'atur. D'altra banda, a Sarral augmenta l'atur en 5 persones i tanca l'agost amb 67 persones inscrites a les llistes.
Per la seva part, Santa Coloma de Queralt, amb 129 aturats, millora les dades respecte al mes anterior, perquè 3 persones han deixat d'estar inscrites a l'atur. Vimbodí i Poblet tanca amb un increment de 6 persones, amb un total de 36 aturats, mentre que a Blancafort en són 11, un més respecte al juliol.
Barberà de la Conca registra un atur de 17 persones durant l'agost. Vilaverd, 16. Solivella, 15, 3 menys respecte al juliol. Rocafort de Queralt, 8 i 15 persones a Pira. Pontils tanca l'agost amb 4 persones inscrites a les llistes d'atur i les Piles, 7. Llorac i Vallclara han registrat 3 persones sense feina aquest agost. Conesa, Forès, Passanant i Belltall, Senan i Vilanova de Prades només tenen 2 persones aturades, mentre que Savallà del Comtat és l'únic poble que segueix sense cap aturat.
I l'Espluga estrenarà el pròxim 7 d'octubre la Fira de la Cervesa Artesana, que tindrà lloc a la plaça i al carrer del Castell com a principal espai amb els expositors i parades.
La fira comptarà amb cervesers de proximitat, food trucks, pastissers, forners i altres productors locals, com per exemple Coque Salades. Alhora, la jornada incorpora un espectacle infantil i 4 actuacions musicals que amenitzaran el recinte des de les 12 del migdia fins les 12 de la nit.
La primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana de l'Espluga donarà el tret de sortida a les 12 del migdia des de la plaça de l'Església amb l'actuació de la xaranga Simpa, que iniciarà un recorregut musical fins al recinte firal. Des de llavors, la fira obrirà les seves portes fins les 3 de la tarda i a partir de les 5 tornarà a obrir fins les 12 de la nit. A 6:45 se celebrarà un taller espectacle pels infants anomenat Bihop a Ula, mentre que Maria Jacobs presentarà el seu primer disc Set Tens Secrets a partir de 8:15 del vespre.
Les dues darreres actuacions musicals començaran a partir de 9:15 de la nit. La primera serà el Violí de Foc, un espectacle de música, dansa i foc, mentre que la formació local Leitmotiv tancarà la nit amb les seves versions.
El públic assistent podrà adquirir un got de vidre dissenyat específicament per a la fira i les degustacions gastronòmiques s'hauran de pagar directament al productor.
Ma filla avui s'ha aixecat a la primera, vull dir que espero que tot l'any sigui així, que no serà.
I aquest dimarts 12 de setembre les escoles de l'Espluga han obert les seves portes per acollir els més de 620 alumnes que comencen el nou curs escolar.
Els nervis s'han mesclat amb la il·lusió en una primera jornada en què molts han començat estrenant motxilles i d'altres accessoris, mentre que alguns pares fotografiaven els seus fills en el primer dia a l'escola. Aquest era l'ambient que respirava a les escoles.
emocionant. Ma filla avui s'ha aixecat a la primera, vull dir que espero que tot l'any sigui així, que no ho serà. I, bueno, un dia emocionant, deixem-lo així.
Bueno, de moment amb ganes. Els primers dies, després de tot l'estiu, amb ganes.
Ha costat avui aixecar els nens?
Una miqueta, però bueno, demà costarà més, crec. El primer dia va una miqueta d'il·lusió i demà costarà una miqueta més.
Bueno, és un dia, bueno, és la tornada al col·le, no? Els nens també han estat molt de temps a l'estiu a casa i també crec que tenen molta il·lusió de tornar i de començar el nou curs que els hi ve, no?
L'escola Martí Pop comença el curs amb 198 alumnes, mentre que l'escola Badruna arriba gairebé als 200, sumant la llar d'infants. D'altra banda, la llar d'infants municipal ja té 24 inscrits i esperen que la xifra creixi aquests pròxims mesos. L'Institut Joan Amigó de l'Espluga arrenca amb poc més de 180 alumnes d'ESO i 18 del cicle mitjà d'informàtica.
Els centres de primària del municipi, l'escola Martí Pop i l'escola Badruna, han arrencat el curs estrenant equipaments, malgrat no haver finalitzat les intervencions. D'una banda, l'escola Martí Pop ja ha ampliat el sorral, tot i que el projecte de renovació encara continuarà durant els pròxims mesos amb d'altres actuacions. Per la seva part, l'escola Badruna de l'Espluga ha començat el nou curs amb una nova imatge exterior després de millorar l'entrada i la recepció, però l'estrena ha estat a mitges perquè les obres encara no han acabat.
La directora general de l'escola Badruna de l'Espluga, Teresa Roig, ha explicat que el centre comença amb el canvi d'imatge i organitzatiu del nou projecte d'escola Badruna de Catalunya. D'altra banda, ha remarcat que a les aules enguany s'apostarà per les noves tecnologies i l'anglès, mentre que el curs de sisè de primària afrontarà un nou projecte educatiu que combinarà l'educació social, tecnologia i plàstica.
Home, és un repte molt, molt important, ja que fins ara les escoles teníem autonomia pròpia amb la majoria de les coses. Ara actualment també tindrem una autonomia perquè cada escola està arrelada al seu municipi o al seu territori, però hi ha unes coses que anem en comú, que seran els projectes, a nivell d'organització i tot, doncs anirem en conjunt amb 36 escoles. És una, per nosaltres és una, diguem-ne, doncs una cosa molt important perquè som una escola molt petita i ens sentim, doncs, molt, molt acompanyats amb tota la resta d'escoles.
D'altra banda, la directora de l'escola de Martí Poc de l'Espluga de Francolí també ha desvetllat alguns dels projectes que iniciarà l'escola aquests mesos, avançant que l'escola participarà en un Erasmus Plus vinculat amb la pràctica dels escacs. D'aquesta manera, l'escola Martí Poc s'agermanarà amb altres escoles europees i els alumnes espluguins treballaran, per exemple, les matemàtiques en anglès.
Esther Anglès també ha destacat el repte científic tècnic que es planteja ara amb el projecte de l'OR que va començar l'any passat. Anglès ha assegurat que a partir d'ara serà un lloc de treball del dia a dia en què els alumnes podran explorar i treure hipòtesis.
Però aquest any un dels reptes també és el científic tècnic, és a dir, que l'OR que vam començar l'any passat, que va ser, doncs, una experiència molt enriquidora i que vam treballar, doncs, a través d'un comitè verd i vam esdevenir escola verda i aquest any, doncs, anarem a buscar l'insígnia i hi haurà tot aquest treball. A part d'això, el que volem és que l'OR sigui el lloc de treball de dia a dia, que puguin ells experimentar, treure hipòtesis. Per tant, una vessant també molt important aquest curs serà la cientificotècnica.
Atenció. Pel que fa a la llar d'infants municipal, Emília Bosch ha explicat que els infants aquest curs seguiran amb el projecte de la Noe Gaia amb la segona part del conte de la fada. També ha recordat que es continuarà amb la iniciativa de portar entitats del municipi a l'escola. I aquest dimecres, agents dels Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys de nacionalitat espanyola i veí de Montblanc com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència.
El 9 de setembre, la víctima es va trobar a la localitat de Montblanc amb un conegut seu, el qual li va demanar que l'acompanyés al Vendrell a recollir un amic. Després de recollir aquest amic, es van adreçar a un domicili de la mateixa localitat on la víctima va romandre dins del vehicle mentre altres dos nois accedien a l'immoble. En sortir, aquests dos van demanar a la víctima que baixés del cotxe i, sense justificació aparent, els dos nois van agredir a la víctima amb cops de puny i puntades de peu fins que aquesta va caure a terra perdent el coneixement.
S'ha confirmat la identitat d'un dels dos presumptes autors, el qual s'ha detingut. La investigació continua oberta per tal de localitzar i detenir el segon implicat. I fins aquí aquest repàs de l'actualitat. Ens retrobem a les properes edicions dels informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc dissabtes i diumenges a la 1 i a les 7 de la tarda. I sempre que ho vulguin, ja ho saben, a esplugafmradio.cat i a radiomontblanc.cat. Gràcies, Ana Garcia.
Bona tarda, Sergi.
I gràcies també a tot l'equip, Gerard Bosch, Josep Ardila, Montse Plana, Albert Grinyó i Cristina Bosch, que acaben de passar una bona tarda. Adéu-siau.